Quarts i mig de 10 del matí, aparquem ja el tema futbolístic, les eleccions al Barça, després demà ja farem l'última entrevista a l'últim dels candidats que es presenta a les eleccions de diumenge, que és Joan Laporta. Ens centrem ja en l'actualitat estrictament política i ens acompanya ara a l'estudi de Catalunya Ràdio la candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Li he de començar demanant per qüestions d'actualitat, senyora Albiach, perquè sap que la família reial torna a ser notícia de nou, d'una banda amb les germanes del rei Felip VI, vaja, amb el pare de Felip VI, també vacunats a Abu Dhabi, saltant-se tots els protocols amb aquesta excusa que van explicar i havia comunicat, que és que se'ls va oferir la possibilitat de vacunar-se i que elles hi van accedir. Fins quan serà intocable la monarquia espanyola?
Doncs si és per nosaltres no seria intocable mai, no? Jo crec que, per un costat, jo mai li estarem suficientment agraïda a la monarquia a totes les barbaritats que està fent en favor de la república, no? Vull dir, perquè al final estem veient com la monarquia és un pou sense fons de privilegis i això al final ja no va tant de si un és monàrquic o republicà, sinó de decència, de transparència i d'higiene democràtica. Per tant, aquí nosaltres una vegada més és insistir en la necessitat d'aquesta comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, que veiem com el Partit Socialista de manera reiterada està impedint, malgrat que els lletrats del Congrés ja han dit que es pot fer, vull dir que ara ja no tenen excuses jurídiques en aquest sentit, i insisteixo, això ja no va tant de república o de monarquia, això va de decència, de transparència i de democràcia, i el Partit Socialista una vegada més jo vull instar a que reaccioni. No pot ser que estiguen juntant el seu destí a una institució caduca i que a més està atacada de corrupció.
De fet, no només les vacunes, també tenim la regularització milionària de Joan Carles I de fa uns dies, els dubtes que avui explicava la cadena SER sobre el tercer grau d'Iñaki Urdangarín. Unides Podem farà algun pas més per fiscalitzar la monarquia, ara que tema la primera instància de poder restat com és la Moncloa?
Clar, bueno, la Moncloa la té Pedro Sánchez. Ja ens agradaria tindre a nosaltres la Moncloa, tenim el govern, però la presidència la té Pedro Sánchez. Nosaltres ara en el que estem batallant molt és en aquest eliminar els delictes d'injúries contra la corona. Considerem que això ha de ser un dels passos inicials i, òbviament, nosaltres seguirem treballant per investigar aquesta corrupció. No descartem en cap cas tornar a presentar una petició per constituir aquesta comissió i nosaltres cap a on creiem que ha d'anar el país cap a la celebració d'un referèndum on la ciutadania puga escollir.
Avui tenim tot de notícies que fan qüestionar-nos molts valors i molts principis. Per exemple, Villarejo en llibertat i, a més, disposat a parlar encara més del que ho ha fet fins ara, admetent que hi ha clavegueres i que, segons ell, no...
Exacte, no seria un problema, David. No?
Exacte, sí. I després, la Fiscalia, que no veu indicis de delicte en aquell xat dels exmilitars que parlaven de fusellar 26 milions d'espanyols. Veient tot això i posant-ho una notícia al costat de l'altra, totes seguides, des de la Infanta fins a aquesta de la Fiscalia. Funciona l'estat de dret a Espanya?
Bueno, tenim un problema gravíssim amb la cúpula del poder judicial. Té un clar biaix conservador, reaccionari. Veiem com n'hi ha, sobretot a la cúpula judicial, n'hi ha una doble vara de mesurar. Veiem com en alguns casos reacciona d'una manera desproporcionada i, a més, molt ràpida. I, per un altre costat, per a altres casos, per a mantindre els privilegis d'uns pocs, que són els de sempre, veiem com dilata els tempos, va ser retallada, en la qual no es pot investigar amb suficient celeritat com ha passat en el cas de Villarejo, està polititzada, veiem com n'hi ha ahí un braç judicial que el que vol és influir directament en les decisions polítiques i per això és més urgent que mai aquesta renovació del Consell General de la cúpula judicial, que fins i tot nosaltres vam proposar un dels noms, que és el de José Ricardo de Prada, que va ser el jutge que va estar investigant tot el tema de la Gürtel i se'ns està vetant aquest nom. No? Per tant, nosaltres veiem que està polititzada, que hem de fer aquesta reforma urgent del Consell General del Poder Judicial en dos moments. El primer, és urgent que mentre tinguen el mandat caducat no puguen fer nomenaments, perquè hem vist com s'han estat fent nomenaments en les cúpules judicials, i per un altre costat, hem d'entendre que ja no estem en un moment del partidisme, del bipartidisme, malgrat que alguns sí que voldríem, i per tant, bueno, sabem que la nostra proposta segurament no és perfecta, hem de veure com la millorem entre totes, però no podem esperar a que el Partit Popular reaccione i ens ajuda a fer aquesta renovació perquè ja sabem cap a on volen anar.
Al llarg del matí, els diferents grups parlamentaris al Congrés, els diputats, tenen previst presentar dues peticions de compareixença al Congrés per totes les notícies que tenen a veure amb la família reial. D'una banda, volen que comparegui el rei Felip VI per explicar tot el que afecta la seva família, de l'altra, que comparegui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Són els grups parlamentaris Republicà, EH Bildu, Junts, la CUP, BNG, PDeCAT, Compromís i Más País. Podem estar a favor d'aquestes compareixences, peticions de compareixença?
Bueno, jo no puc avançar quin serà el sentit del vot dels nostres companys i companyes al Congrés. El que sí que et puc dir és que jo crec que han de compareixer. No, en aquest sentit, ja com estan els equilibris ara mateix dins del govern, no t'ho sabria dir, però que nosaltres considerem que han de compareixer, segur.
Anem acostant-nos a la política catalana, perquè a la vegada tenim la Fiscalia querellant-se contra quatre membres de la mesa del Parlament per aquell debat i aquella votació parlamentaris. Com s'expliquen aquestes diferències? Venim de la Fiscalia arxivant aquell suposat delicte per als 26 milions d'espanyols que havien de ser afusellats i, en canvi, querellant-se contra quatre membres de la mesa d'un Parlament.
Bueno, és una barbaritat. Nosaltres ho hem dit en públic, li he traslladat al president Torrent en privat. A un Parlament, al Parlament de Catalunya, s'ha de poder parlar de tot. S'ha de poder parlar del dret d'autodeterminació, s'ha de poder reprovar a la monarquia, parlar de la seva corrupció. De fet, la reprovació de la monarquia nosaltres també la vam presentar en el Parlament. I, per tant, tot allò que siga d'interès públic, tot allò que estiga dins del marc, òbviament, dels drets humans, s'ha de poder debatre en el Parlament. I, com dic, tenim una justícia que clarament té un biaix conservador reaccionari i que això s'ha de reformar.
Vostès ahir tot i així no es van sumar al text de solidaritat amb els quatre membres de la mesa. Això els allunya d'Esquerra Republicana i per què no s'hi van sumar?
Bueno, estem parlant d'una proposta de resolució que nosaltres estem parlant amb els partits independentistes perquè incloguin tot tipus de repressió. De fet, estàvem en termini d'esmenes i, per tant, el que volem també és que contempli repressió contra el món independentista, que estem veient que existeix, però també contra tot allò que no siga l'independentisme i que també sabem, no?, que n'hi ha dissidència política que no és independentista i que també pateix aquesta repressió. Nosaltres estem parlant amb els partits independentistes. Nosaltres, insisteixo, considerem que és una barbaritat que s'estiguen querellant contra els membres de la mesa i nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució quan es voti.
Diu, estem parlant amb els partits independentistes. En quin punt estan aquestes converses? Per formar govern entenc que es refereix, també.
No, bueno, estava parlant en aquest cas de la proposta de resolució, però també estem
D'acord,
parlant.
Anem a la formació de govern. Sí. En quin punt estan les converses?
Doncs mira, estem tenint converses amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana, amb la CUP, n'hem tingut unes quantes i ne tindrem més en els propers dies. Nosaltres, de moment, el que estem insistint en que, òbviament, l'única fórmula alternativa que n'hi ha a la de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana és una entesa de les esquerres i això passa per un govern d'Esquerra Republicana, amb En Comú Podem, amb un suport extern del Partit Socialista. I aquí estem, insistint en aquesta necessitat.
Ha convençut Esquerra perquè accepti aquest suport extern del PSC, ja?
Bueno, de moment el que estem veient és que per un costat Esquerra Republicana vol seguir de la mà de Junts per Catalunya, cosa que nosaltres no entenem perquè fins i tot els mateixos membres del govern, els socis del govern que tenim encara ara en funcions, saben que no ha funcionat aquesta legislatura, aquesta fórmula de govern. I per un altre costat, jo veig el Partit Socialista, que està entestat el senyor Illa, que vol ser president de la Generalitat, i nosaltres el que venim dient ara és el mateix que diem en campanya. Això no va de quedar el primer, això no va de tindre més vots, sinó de veure quines són les majories que pots articular per tindre una legislatura que funcioni i tindre els suports necessaris per poder ser president. Jo quan li demane al senyor Illa generositat perquè doni suport a aquest govern d'Esquerra amb En Comú Podem, no és generositat amb els partits, no és generositat amb Esquerra Republicana tampoc, no? Ni amb nosaltres, és una generositat amb el país per poder tindre una fórmula diferent. Necessitem anar cap a una reconstrucció social i econòmica del país, que el diàleg siga, no?, la via a través de la qual es negocia aquesta solució política al conflicte i, per tant, jo crec que hauríem de moure.
I veu el PSC amb capacitat de moure's o el veu inamovible?
Saps què passa? Que jo crec que aquí a Catalunya sempre esperem moltes vegades a última hora a veure què és el que passarà. Sabem que fins al dia 12 tenim la votació de la mesa per constituir el Parlament, que les negociacions també, jo crec que hauríem de ser sinceres, de la negociació de la mesa també van molt de la mà a la negociació de la conformació de govern i, per tant, jo fins al final estaré insistint en aquesta necessitat d'un canvi de fórmula i pel que fa de cara al dia 12, que sabem que és l'últim dia que tenim per la Constitució del Parlament, per la votació dels membres de la Mesa, jo sí que vull anunciar que nosaltres, veient a més que la resta de partits no estan arribant a acords, nosaltres sí que proposarem al Joan Carles Gallego, que anava de número 2 de la nostra llista com a president del Parlament. Considere que és una persona que per la seva trajectòria és superadora de les inèrcies que ens han portat fins aquí. Jo crec que pel seu tarannà conciliador, dialogant, per la seva trajectòria que ha estat al capdavant d'una de les organitzacions sindicals més importants de Catalunya, com és Comissions Obreres, que a més amb ell Comissions Obreres va formar part del Pacte Nacional pel Referèndum, jo crec que és superador dels blocs i que podríem tindre una molt bona presidència del Parlament.
Volen presidir el Parlament de Catalunya.
Això és el que...
És la primera vegada que està tan disputada la presidència de la Mesa.
Bueno, és que és important. És important, sobretot veient que, bueno, que portem unes legislatures on el Parlament no ha acabat de funcionar com calia. I, per tant, insisteixo, jo crec que hem de fugir d'aquestes inèrcies i d'aquestes lògiques que hem vist fins ara, on, bueno, se'ns ha quedat molta feina per fer, i jo ja dic, jo crec que pel tarannà, per la trajectòria del Joan Carles Gallego, jo crec que és una figura que supera aquestes inèrcies de blocs.
I amb quins suports compten per aconseguir-ho?
Bueno, en els propers dies ho plantejarem a la resta de partits amb els quals estem ara mateix negociant.
I si vostès presideixen el Parlament, s'hi podrà parlar de tot? Es podrà debatre i votar sobre la monarquia, per exemple?
Bueno, com te comentava abans, nosaltres vam presentar una moció en la qual reprovàvem a la monarquia i que després va estar recorreguda davant del Tribunal Constitucional. Per tant, i tant, que es podrà.
Quines derivades tindria aconseguir la presidència del Parlament en clau formació de govern? Els acostaria a Esquerra Republicana? Seria un moviment per acostar-se encara més a Esquerra Republicana?
Bueno, el que estem veient és que Esquerra Republicana, de fet, també vol acostar-se a nosaltres. El que passa és que vol que ens acostem nosaltres alhora que vol que s'acosti també Junts per Catalunya. Nosaltres, insisteixo, durant tota la campanya ho vam dir així, considerem que Junts per Catalunya ara no és una bona idea que estiga al govern de la Generalitat, principalment perquè hem vist com aquesta fórmula d'Esquerra Republicana i de Junts no ha funcionat, i també tenim clar que el nostre projecte de país és incompatible amb el de Junts per Catalunya.
Però tot i així, Esquerra Republicana no renuncia a l'opció d'incorporar Junts al govern, aquest govern ampli en el que encara insisteix. Per tant, aquesta opció no està descartada.
No està descartada en absolut. El que passa és que sí que podem veure als mitjans de comunicació diàriament com es desmenteixen entre ells, com diuen que encara no han entrat a parlar de com hauria de ser aquesta reconstrucció social i econòmica del país, i sembla que estan encara encallats amb què se suposa que han de fer amb aquest 52%.
Vostè abans parlava de la generositat que li reclama el PSC per arribar a formar un govern alternatiu, un govern diferent. Vostès amb els seus 8 diputats estan fent una política de mà estesa, s'estan sent molt generosos. Troben a faltar generositat per part de les altres forces polítiques?
És que si no som generoses, i dic no amb els nostres partits, sinó amb el nostre país, no sortirem d'aquesta. La gent està fent molts sacrificis. Ara mateix estem pendents també de veure quines són les mesures que acaba anunciant finalment el Procicat. Però vull recordar, n'hi ha gent que està patint i ja a nivell de salut mental està passant molta factura aquesta pandèmia. Tenim uns joves, i ahir ho parlàvem també al Parlament, perquè n'hi havia gent que només volia entendre i emmarcar els aldarulls dels darrers dies des del punt de vista de la violència, que jo crec que s'ha de poder parlar d'això, però també és important que anem a l'arrel, a les causes estructurals que n'hi ha darrere d'aquestes protestes i d'aquestes manifestacions, en quina situació estan els joves, amb un índex d'atur que supera el 30%, quan se fa un discurs sobre ells que es mou entre la criminalització i la infantilització, quan no se'ls fa partícips ja no del seu futur, sinó ni tan sols del seu present. Tenim també a tot un sector econòmic que està patint molt, l'hostaleria, el turisme, un canvi de model productiu que s'ha de fer necessàriament per fer-nos més resilients. És a dir, tenim tants reptes per davant que les forces polítiques hem de ser útils al país, i en aquest sentit hem de ser generoses i no mirar només el nostre melic.
Ara que fa referència als aldarulls, a les protestes, sobretot les protestes que hi ha hagut per l'empresonament de Pablo Hasél i que han connectat amb altres malestars que evidentment hi ha a la societat, com valora la resposta que s'ha donat des del govern? El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, va trigar 6 dies dies a compareixer. El conseller Sant, per recordar aquella compareixença primera que va fer, en què era molt crític i molt dur amb l'actuació policial, després va dir que s'havia expressat malament o que l'havia entès malament. En tot cas, vostè com valora la reacció del govern?
Mira, jo més que la... Jo entenc que són moments molt difícils, que per un costat el dret a manifestació, el dret a protesta, el dret a la desobediència civil és sagrat i s'ha de garantir. Que res té a veure això, també vull dir-ho, amb anar a cremar un cotxe amb una persona dins. Jo crec que s'ha de diferenciar una cosa de l'altra clarament i que la violència mai és el camí. Però, com dic, per a mi el més important és què hi ha darrere. Jo entenc, i ahir escoltava el conseller, que deia que pot haver grupuscles molt reduïts, molt minoritaris, que aprofiten doncs, aquestes protestes per fer actes de vandalisme. Però també, més enllà d'aquests petits grups, que segurament existeixen i que si ella ho diu, doncs jo m'ho crec, hem d'anar a fer-nos unes quantes reflexions. Crec que és una barbaritat, és una aberració que una persona puga perdre un ull en una manifestació. Aquí vull recordar que nosaltres ja en 2019 vam presentar una moció al Parlament per acabar amb les bales de foam i ens vam quedar en Comú Podem i la CUP a soles. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el Partit Popular, Ciutadans, el PSC van votar en contra. Crec que aquí s'obri novament un debat, que és perdre un ull en una manifestació, és barbàrie. I, per tant, com fem això? No? Com les prohibim? Igual que el 2013 es va prohibir, finalment es va posar en pràctica el 2014, la prohibició de les bales de goma.
I quan s'ha de fer aquest debat, senyora Albiach?
No es pot fer enmig de les negociacions d'una investidura i no s'ha de fer en calent. I jo espero que en la propera legislatura obrim una comissió on puguem escoltar a veus expertes, des de persones que són expertes en resolució pacífica de conflictes, en mediació, en drets humans, també mirem altres models d'ordre públic que existeixen en altres països europeus. Jo ahir parlava amb el conseller al Regne Unit, ara s'ha posat en marxa un mecanisme que és extern al cos policial i que el que fa és fiscalitzar. I en aquest sentit esta és la millor manera de que realment doncs la policia fa unes actuacions que són proporcionades, que utilitza les eines que ha d'utilitzar i que, òbviament, d'aquesta manera també redueixen molt les lesions.
Tot aquest debat s'ha desencadenat, com dèiem, per l'empresonament de Pablo Hasél. El seu grup a Madrid va demanar l'índul per la via d'urgència del raper. En quin punt es troba aquesta petició?
Bueno, pues estem esperant encara, no? Veiem que són aquestes coses que no van tan ràpides com ens agradarien. El que està clar és que el 2019 Espanya liderava el rànquing de països a nivell mundial sobre artistes empresonats. Això és una vergonya enorme. No només una vergonya, sinó que a més és una injustícia amb totes aquelles persones que estan empresonades, que com ja deia abans, no? Sembla que n'hi ha una doble vara de mesurar i, per tant, no va tan ràpid com ens agradaria, però nosaltres seguirem insistint.
M'agradaria demanar-li també per aquest cordó sanitari que s'ha de fer al Parlament amb els 11 diputats d'extrema dreta de Vox. Quines mesures concretes han acordat fins ara?
Mira, vam tindre una reunió ahir mateix, el dimarts tornarem a tindre una altra, segurament no acabarem el dimarts, sinó que encara ne tindrem una altra. En aquestes reunions està participant Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, el PSC i nosaltres. El Partit Popular i Ciutadans ja ens ha dit que no vol participar d'aquestes reunions i que no vol fer un cordó sanitari. Jo... com a persona d'esquerres, doncs prefereixo que guanyin les esquerres, però si n'hi ha una dreta avui que estiga a nivell de les dretes democràtiques europees, que tenen claríssim que s'ha de fer un cordó sanitari amb l'extrema dreta, estem veient com el Partit Popular i com Ciutadans doncs no estan en aquesta línia, no ho podré entendre mai, i estem preparant un protocol que va, òbviament, des de no tindre o no concedir-li cap càrrec institucional, per exemple, evitar que formi part de la mesa del Parlament, i després també tenim un debat obert sobre com fem en les seues intervencions i si responem o no, no. I sobretot de quina manera es respon, no, contrarrestant les seues barbaritats doncs amb arguments, amb xifres i amb dades, perquè veiem que quan entres una mica en el rigor, de seguida se'ls desmunta.
Dilluns és el 8 de març, aquest any per primer cop un 8 de març en què estem semiconfinats, no? La mobilitat està molt limitada. Sí. A la Comunitat de Madrid s'han prohibit les manifestacions, la delegació del govern espanyol a Madrid ha suspès totes les mobilitzacions i concentracions pel 8M. Aquí la crida és a fer mobilitzacions de mínims, no?, estàtiques. Entén que es puguin autoritzar algun tipus de protestes, com per exemple aquí n'hem vist les de l'ANC o a Madrid, a Callao fa dues setmanes estava ple de gent, i que en canvi les del 8M no es puguin fer?
Bueno, lo del cas de Madrid és que és de traca, no? Vull dir, jo crec que Madrid no és comparable en aquest sentit en res, perquè fins i tot de cara a la Setmana Santa estem veient com la resta de territoris de l'Estat el que volem és precisament no obrir per contindre el virus, i tanmateix la senyora Ayuso vol que els madrilenys i les madrilenyes campin tranquil·lament per tot arreu, independentment de si contagien o no contagien. Per tant, jo crec que Madrid no és exemple per a res, i en cap cas de cara al vuitema, senzillament jo crec que aquí s'ha de fer cas al que diguen les autoritats sanitàries, s'ha de ser molt prudent, i sobretot estem veient com n'hi ha alguns que utilitzen qualsevol excusa per criminalitzar el moviment feminista, no? I jo aquí vull posar en valor que aquí, si no les dones, sobretot han sigut les que han estat aguantant el país, les famílies, les feines, perquè són les que saben que fan les feines de cures, les feines essencials, sempre, però precisament també i més encara durant aquests mesos de pandèmia.
No sé què farà dilluns. Hi ha una concentració estàtica convocada a Barcelona a 7:15, si no m'equivoco.
Doncs me passaré per allí.
Jéssica Albiach, la candidata d'En Comú Podem, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Gràcies. Fins la propera.